Tot comença amb l'Aràbia Saudita, i si tenim algú en aquesta casa que controla tota aquella regió, tots aquests països que ens queden una mica lluny però que no ho són tant, és la Txell Feixas, i em fa molta il·lusió saludar-les, la nostra corresponsal a l'Orient Mitjà. Txell Feixas, bona nit.
Bona nit, Francesc. La il·lusió és mútua i deixa que reiteri, bé, que matisi, que control sobre la regió, qui et digui que la té, menteix. De fet, el mestre i amic Alcoverro diu: si entens bé el Pròxim Orient, és que no te l'han explicat bé.
Bé, doncs, com a mínim, tens un contacte més directe que nosaltres, tens un contacte diari amb totes aquestes qüestions. Clar, avui han viatjat les expedicions del Barça,
de l'Atlètic
de Madrid, de companys periodistes. Què es trobaran els que no hi hagin estat mai, que són la majoria, quan arribin a un país com l'Aràbia Saudita?
Doncs, com bé deies al començament, el que es trobaran és un país, o almenys el que els voldrà ensenyar el règim, amb atractius, sobretot, turístics, culturals, d'oci i religiosos. El que no veuran, perquè aquesta dictadura els hi amagarà i farà l'esforç perquè no ho vegin, és un país on es vulneren de forma flagrant els drets humans. L'exemple més destacat, si el recordeu, l'assassinat de Khashoggi, ordenat pel príncep Bin Salman, pel qual estan pagant uns caps de turc. També un país en guerra amb el Iemen, que no té cap tipus de problema en disparar, en colpejar objectius civils com hospitals, mercats o escoles. També un país, per exemple, doncs, on la dissidència, si surt al carrer, s'hi juga la vida. Un país on el feminisme o ser homosexual o ser ateu et pot portar a la presó. Per tant, aquesta seria l'altra fotografia que Aràbia Saudita, doncs, no farà gaire fàcil que vegis.
Perquè ara em poso un exemple impossible, eh? Però si ara un futbolista dels que jugaran aquesta competició es declarés homosexual, podria tenir un problema legal?
I tant que el podria tenir. Ja et dic que, segons la llei, el que passa que en una dictadura la llei l'apliquen i l'entenen com els dona una mica la gana, doncs ser homosexual és un delicte. El que passa que segurament aquest jugador, pel fet de ser estranger, com passa en molts dels països de la regió, doncs entenen que ets gairebé d'una classe superior. Per tant, segurament tu estalviaries. Però vaja, jo t'aconsellaria que en cas de ser jugador, si ets homosexual en aquest país, no t'hi pronunciïs.
Bé, no fa pinta que hagi de passar, però certament només el sol fet de que haguem de fer aquesta pregunta ja ens explica una mica en quin punt ens trobem. El futbol és un esport que comencen a fer servir ara? És a dir, quina és la vinculació del futbol i de l'Aràbia Saudita?
Doncs podríem dir que és una aportació bastant nova, bastant moderna. Va ser a principis de la dècada dels 70, quan Aràbia Saudita, les seves primeres federacions de futbol, eleven aquest esport a nivell estatal. Abans ha estat un país sempre més dedicat al críquet, per exemple, o la competició amb cavalls. I per què ho fan? Doncs ho fan perquè, com sabeu, i com bé deies a l'inici, és un país molt vinculat al petroli, en depèn un 44% del PIB. Com diuen de forma clara i senzilla, a vegades els ous els has de diversificar en diferents cistells. Aràbia Saudita s'ha donat de la volatilitat de dependre del petroli, i el que vol fer és obrir el país. Com? Doncs ha pensat: carai, el futbol sembla que pot funcionar. Per tant, entén el futbol com un negoci, com una forma de supervivència, com un producte per invertir i per fer diners, però també ho entén com una forma de fer diplomàcia amb els països, i li cal, perquè la imatge que té a nivell internacional, com sabeu, és bastant dolenta. Si tu, per exemple, ets Bin Salman i tens un problema amb Alemanya per l'assassinat de Khashoggi, serà més fàcil que la Merkel potser et trobi en un palco d'un estadi que potser en una reunió de govern. I així és com es mou a Aràbia Saudita, que de fet ha inclòs el futbol dins els objectius nacionals del país. No tant pels seus valors, sinó pels diners, per un negoci.
És a dir, el que hem vist a Emirats Àrabs, al Qatar, ara ho començarem a veure sovint també a l'Aràbia Saudita, que comencen a organitzar esdeveniments, coses, tot comença a passar allà?
Sí, de fet, es diu que Qatar és l'alumne avantatjat de la regió en aquesta qüestió, una mica seguint-li la pista. L'Emirat Qatarí és exemple en moltes coses i també en això Riad li segueix la pista.
Bé, la Federació Espanyola trasllada aquesta competició. Evidentment, quan Rubiales ho presenta, se li diu: escolti'm, però les dones aquí no poden entrar als estadis. I clar, Rubiales diu: no, és que nosaltres anem aquí una mica a veure si això ajudem a canviar-ho. Aquest discurs es pot comprar, no es pot comprar? I sobretot explica'ns, quina és la situació real d'una dona ara mateix, avui, 7 de gener de 2020, a l'Aràbia Saudita?
Jo, Francesc, no et puc dir si es pot comprar o no. Bé, jo et diria que sí que no el compro, però et dono dades i que els espectadors que són intel·ligents ho valorin, no? Les dones fins al 2018 no entraven als estadis. Ara ho fan, però amb unes restriccions molt severes. Han d'anar acompanyades d'una figura masculina. Estan apartades als estadis, en zones habilitades i allunyades dels homes. A partir d'ara, i en aquests partits de la Supercopa, el compromís que ha arrencat la federació és que entrin homes i dones en igualtat de condicions. I d'això es vanta la federació de dir, és que hem arrencat aquest compromís, i evidentment és un guany, és pitjor com s'estava abans. La qüestió és si això serà només puntual o s'allargarà. Després també el que li critiquen a la federació és, home, potser el que estàs fent per fer diners, no sé si és la qüestió, és netejar la cara al règim en aquesta qüestió i sumar-te, doncs, justament al que busca, no? El règim, per dir-ho d'alguna manera, utilitza també els drets de les dones, no perquè hi cregui quan avança, quan fa avanços, sinó en benefici de l'economia. Va veure que un estudi li deia que millorar la situació de les dones li millora la competitivitat econòmica i què va fer? Doncs, millorem la situació de les dones. Com ho ha fet? Doncs amb anuncis tan mediàtics com ara les deixo conduir, ara les permeto sortir a l'estranger sense l'acompanyant masculí, ara deixo que es posin el mocador d'una forma menys severa. Però amb aquests anuncis mediàtics el que no explica és que a l'interior d'aquest règim la dona, doncs, ha d'anar sempre acompanyada d'un guardià, per tant converteix la dona en una menor de per vida, que aquesta dona no pot decidir casar-se, divorciar-se ni tan sols treballar, o que moltes, pel sol fet de reivindicar els seus drets, estan empresonades i torturades esperant anys un judici. Per tant, el règim, bueno, de fet, una enquesta és clara, de 149 països, ocupa el 141 de pitjor en dificultat de gènere.
Clar, les companyes periodistes, la Laia Tudel, per exemple, la Sònia Oleart, companyes d'aquesta casa que s'han anat cap allà, és el pitjor país de la zona on podien anar?
No, com a estrangera estem en el mateix. El fet de ser estrangera canvia molt en aquests països que si ets local, però per pitjors països encara trobaràs a la cua d'aquest rànquing que et comentava, hi ha el Txad, el Pakistan i l'últim és el Iemen. També Afganistan és un país complicat. Però no és un país fàcil, el fet de ser estrangera sí que et dona una sèrie de drets. Per exemple, ara van també en aquesta obertura de l'Aràbia Saudita, van obrir-se el turisme, fins ara hi havia uns visats molt restrictius per entrar-hi, ara ho van obrir i una de les condicions que els va generar una mica de controvèrsia interna, perquè són molt conservadors, és que les turistes podien anar sense la baia a molts llocs.
Bé, doncs tot això és el que es trobaran. Per cert, que sé que, vaja, sé no, ho estem veient per TV3 i Catalunya Ràdio, tenia un bon embolic ara amb tot el tema Trump, Iran, això pot tenir alguna afectació a l'Aràbia Saudita a nivell immediat, o en principi, més enllà de la volatilitat de la situació, no afectarà?
Doncs esperem que no la tingui, però mal m'està dir-ho, Aràbia Saudita és un dels principals objectius i enemics de l'Iran. No tant la capital o les principals ciutats en principi, però sí, per exemple, el port d'Hormuz, tota la zona del Golf, on Iran sap que hi passen molts vaixells nord-americans. Per tant, és, ara mateix tota aquesta regió és sensible.